en infraestructures i talls d'electricitat i aigua en diferents àrees de les ciutats.
Són les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11:05. Nosaltres encetem tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i recordem a oients i sobretot a espectadors que just aquesta setmana aquesta tercera hora de programa la feim per les dues bandes, a través de la ràdio, també a través de la televisió, i a partir d'ara serà d'aquesta manera. En aquesta tercera hora tenim continguts que en aquest cas repassen la crònica social. Una darrera hora, en aquest cas el titular és el següent, ha mort Philippe Junot. Recordeu qui va ser el primer marit de Carolina de Mònaco, Xisco.
Així és, Marta. Philippe Junot, una figura destacada de l'alta societat i ets marit de la princesa Carolina de Mònaco, ha mort a 85 anys a Madrid. Ha estat la seva filla Victoria Junot, que ha anunciat el decés a través de les xarxes socials i ha comunicat que son pare va partir en pau, envoltat de la seva família, ahir, dia 8 de gener, després d'una vida llarga i plena d'aventures. Junot va ser un gran playboy de la jet set internacional i empresari francès molt conegut a les dècades des de l'any 70 i 80 pel seu paper destacat a les festes de l'alta societat i també per haver estat el primer marit de Carolina de Mònaco, un matrimoni que no va fer gaire gràcia ni Rainiero ni a Grace Kelly al Celsia, que s'oposaven a que la seva filla gran es casàs amb un home de dubtosa reputació. No de reputació dubtosa, sinó que era un home que quedava amb molta de gent i això el principal no va fer molta de gràcia. El seu enllaç, la princesa, el 1978 va captivar, això sí, l'opinió pública europea i varen ser portades de milers de revistes, tot i que el matrimoni només va durar 2 anys. Una mica de raó Grace Kelly sí que tenia. Han de dir que Philippe Junot ha trobat la seva hereva mediàtica, la figura de la seva filla Isabel Junot, que és una influenciadora que ja ha concursat a diversos realities aquí a l'estat espanyol i és cosina política de Tamara Falcó, perquè està casada amb el seu cosí Álvaro Falcó i pertanyen a la noblesa espanyola. Podríem dir que en Philippe Junot, així com quan van desapareixent personatges d'aquesta casta, també acaba una era, que és d'aquella cosa daurada dels anys 70-80, que ens veiem a iots passejant i sobretot que eren portada de la revista Hola. Ara moltes vegades mires la revista Hola i no saps ni qui surt de la portada, Philippe Junot, encara que ningú sabia ben bé com a empresari què feia, però sí que sabien que era una socialité. I un home que he repassat imatges, aquí es banyador curt, li quedava com ningú. T'ho he dit de veres, qui pogués tenir aquelles cames.
Mira, ara volia cercar precisament, perquè havies dit que té 85 anys, i avui que hem parlat de la diferència d'edat entre na Cher i el seu al·lot, volia saber quant d'anys té na Carolina de Mònaco, que en té 68.
Clar, és que ja
per tant,
seva...
quasi s'enduen 20, clar, també, una diferència d'edat també en aquest cas.
Aquest matrimoni tampoc va agradar a l'època. Primer per la fama que tenia de Playboy, a la que feia referència Xisco, però també aquesta qüestió d'edat, de la qual parlarem tot d'una, també va ser... Home, home, una qüestió a tenir present i que no va agradar a Grace Kelly. Quan dius se'n va una època, és vera, perquè recordem que en aquest enllaç fins i tot va anar a Val Garner, o sigui que és vera que se'n
no,
va una
ja repassant les fotos, època, no sí. Me'n recordava d'aquest homenatge que havia fet Star Wars a Carolina de Mónaco en son sotocat que duia a les seves noces, que és talment la princesa d'ella. Bé, o la dama d'Elx.
O la dama d'Elx, anava a dir jo.
La veig més de Star Wars que de la
mira,
dama
d'Elx. No ho recordava. Un vestit preciós, és vera, sí.
No, ella,
preciós per l'època. Per l'època,
sí, ara
no
quedaria
si
un poquet antic, no? Però per l'època...
Però feia molt bona parella. Una llàstima que només durassin 2 anys. Aquesta ha estat la darrera hora en clau de crònica social d'avui, però tenim
més
un altre tema que nosaltres
sí.
Mos ha llevat. No sé si se son, però no mos ha llevat si discutigué de Marta Garau.
Això sí que és
vera. Perquè hem tingut un bon debat ja a primera hora des de matí, precisament per això.
Ho recordaré, per si qualcú s'incorpora just en aquests moments i no mos ve seguint des de les 9. Avui parlàvem de la cantant Cher, perquè tothom està pendent d'una qüestió que no mos deixa dormir, de si se casa o no amb la seva parella 40 anys més jove.
Cher, diva icònica per antonomàsia de show business, podria estar a punt de casar-se i tornar-hi el sí vull. Tot això segons diversos mitjans internacionals. La cantant té 79 anys i estaria planejant casar-se en la seva parella actual, n'Alexander A.A. Edwards, que és un productor musical de 40 anys, que té 40 anys manco que ella. Ell en té 39 i na Cher 79. La possibilitat d'aquestes noces ha tornat a les primeres planes de les revistes a mesura que s'acosta una edat important a que na Cher, que és el seu aniversari, perquè el mes de maig d'enguany farà 80 anys. I ella va dir que li agradaria casar-se abans de fer 80. Com que dir, abans dels 80 me vull casar. No? Fons i Traspers Mirror asseguren que ella veu aquest moment com l'ocasió perfecta per formalitzar la seva relació, que va començar el 2022 i que ha estat molt mediàtica de bell entuvi. Ja des del començament, fotos, fotocalls i venga a comentar-ho tot. Cher i Alexander s'han mostrat sempre units davant les crítiques han de dir per aquesta diferència d'edat. Ell ha dit, que és allò que diuen totes les persones que traspassen les llindades 30 anys de diferència d'edat, que és que l'edat només és un número. Clar, normalment quan tu en tens 15 i la teva parella en té 16 no dius l'edat és un número, l'edat és lo que és, però Nasher pensa que és un tema de xifres, i ell ha dit que l'esperit de Nasher roman encara jove. És a dir, és una dona vitanca, és talment una gaseosa. Ella està en aquest estat carbohidratat, podríem dir, i està contenta de casar-se. Serien les terceres noces de Nasher, després d'haver-se casat amb en Sonny Bono i amb en Greg Allman. Clar, avui de matí hem parlat d'aquesta diferència d'edat, però vostè em fes la pregunta, som molt poc romàntics en aquest programa, he vist?
Bé,
perquè
jo...
nosaltres no hem dit, ai, quina història d'amor més preciosa.
Més preciosa,
en
no
els 80 encara te pots enamorar. Nosaltres només hem pensat en aquest age gap, que diuen els anglesos, amb aquesta diferència d'edat, i ja vos heu posat a criticar.
Mira, jo a primera hora des de matí he dit 3 cosones que vull tornar a repetir, però no és que canviï d'opinió, o sí.
Samarollista
passa per dir que necessit saber quin és el beuratge que pren Nasher, no per està tan fantàstica a nivell de pell i de cutis, que això hi té la culpa per ventura la cirurgia estètica, i jo no pas per aquí.
No és cap beuratge, estimada, són els euros.
Bé, però que estigui tan rebel·lera no només són els euros.
Una cosa, no som lletjos, tu i jo, som pobres. Això et serà,
gràcies,
això et serà gran diferència. No, això et serà gran diferència entre Nacher i nosaltres. Ja està.
No
t'equivoquis.
Només ja no passa.
Sabre, com diria la Marujita, sabre que tens el llum pagat fins al darrer dels teus dies, te dona un cutis. Que no el tenim nosaltres. Per
clar.
Tant, no hem de passar
fer més passes de skincare que nosaltres, perquè jo només em faig una que es renta amb massa cara, però bé, és igual.
Ella sempre
jo deia que necessit sabre el beuratge. També assenyalava jo que no pareix el seu fill, pareix el seu net.
Totalment.
Perdoneu-me, però així. I segona, i
tercera,
que sempre assenyalant més les dones quan hi ha una diferència d'edat. Però, no és que hagi canviat d'opinió, però vull afegir una cosa. Que Nasher no fa mal a ningú i que faci el que vulgui.
No, per descomptat. Tens tota la raó. Ella pot fer el que vulgui. Jo diré 3 coses també, igual que en Joana.
Un moment.
Una.
Tots han de fer una triada. Ho dic perquè ara m'he quedat fora arguments i estic per apuntar-ho tot.
I som molt superficials. I té a veure amb l'instint. Una, ell no m'agrada, dos, té pinta de fet jut, i tres, se la sal llarga. I així, amb aquest, descansant. És vera?
Podries, aquests tres ítems podrien resumir-se en que tu penses una mica que és un caçafortunes.
Sí, perquè no necessiten casar-se. I quan veus aquesta necessitat imperiosa de donar-se el sí vull, home, amb 40 anys de diferència amb la fortuna de Cher, i ell, no m'agrada la seva
vegada. Idò, mira, per posar l'histó romàntic que diu en Xisco que no hi ha, per aventures que necessiten menjar pa de noces.
No ho discutim. Jo també tinc tres coses a dir. Una, Natxer per mi pot fer allò que vulgui. Una dona que mos ha regalat Believe i Stroninov i Chup Chup Song, per mi, com si s'acasa en qui vulgui. Segona, a mi m'ha donat una mica de la d'esperança de poder arribar en els 80 amb aquesta joie d'esprit i saber que en els 80 encara te pots enamorar i que pots acabar amb un Chicharello com aquest productor musical. I tercera, també t'ha dit, ell és totalment conscient d'aquesta diferència d'edat, per tant, crec que les nostres crítiques, o allò que lo que diga la gente, com en aquella copla, a ell
a
li és ben
importa?
Igual com
sí,
ha estat
sí,
sempre.
Sí, totalment.
A què li importa, com diria la
Cher? No descartis,
pots fer
que ho
vulguis, però alerta.
I si vols...
Ja vol dir, en lloc d'anar de viatge de noces, anem junts a la Butchinger, quan a Carmen Sevilla, i mos feim un altre retoc, ara en parella. Perquè crec que ell també està ben operat.
Ei, sembla més major, del
ja
que és, alerta.
I ja per si Cher mos escolta, li piten ses hores sabent que ens farem el dia xerrant d'ella, si me'l vol donar l'exclusiva i enviar les primeres fotos o vídeos d'aquestes noces, aquí
s'hi dèiem per comentar-lo. I li desitgem molta sort, eh?
És a dir, després d'haver-li cosit aquest vestit, farà Cher tota la sort del món, estimada, que nosaltres aquí t'estimem en devoció.
Molts anys de molt, i podem desitjar molts anys de molt.
Sí, tant de bo, home. S'ha d'un ficar-se en el paper, i si vols amb 80 anys vos enamoràssiu d'una persona de 40.
Mira, Filip Junot, pobre home, en els 85 ja no pot celebrar ni menjar pa de noces, com dirien en Maroto. Per tant, sempre és un bon moment per enamorar-se.
Anem a parlar d'altres conflictes, perquè és veritat que això ens ha generat un cert conflicte, però aquest és més banal, més terrenal, li pot passar a qualsevol. No sé si a vosaltres vos passa. Teniu problemes a la vostra comunitat de veïnats? Amb un sí o un no, Xisco Nadal?
Jo no. Jo en aquest sentit he molta sort.
No sap, no contesta.
Vale. D'un dia se pot passar d'amics a enemics. Neighbors, everybody needs good neighbors.
Just a friendly wave each morning helps to make. I és que en el principi tot són somriures. Un bon dia, a l'ascensor, un cop de mà en ses claus després d'haver comprat el piset, un paquet recollit a sa porteria, fins que un dia algú fa un renou a deshora, posa una planta cada gota o aparca mig pam en fora del teu cotxe. I allò que era una convivència perfecta se transforma en tensió. Ses mirades s'allarguen, els silencis pesen i els grups de WhatsApp, Xisco, també treuen fum.
Així és, Joana. I nosaltres ens demanam, com pot ser que persones que compartien escala acabin denunciant-se? Què fa que un veïnat amable es converteixi amb el teu enemic de replà? Les disputes veïnals són petites històries quotidianes que, si no gestionen bé, poden créixer fins a fer-te la vida impossible. Avui parlam de conflictes, de límits i de com de vegades una situació senzilla de comunitat pot encendre una guerra freda. En parlam precisament amb Antoni Jaume, expert en administració de finques, que el tenim aquí, encara com que he dit, jo no coneixia Filip Junot, per tant no me demaneu res, perquè no li he gestionat cap finca, en Filip.
Bon dia, vos he d'agrair que m'hagueu cridat com a expert, però ja dubtava si m'havíeu cridat com a playboy i vos anava a decepcionar segur.
Bueno, un home que ha vengut amb aquest tupé ja sabia on venia. Per tant, no dissimulem. No, però t'hauria de demanar, Toni, ara ja parlant del tema d'avui, quin és el motiu més habitual de conflicte entre veïnats que te trobes cada dia a la teva feina?
Bueno, n'hi ha moltíssims, i ara en compten en qualcun, però hem de dir una qüestió. Vosaltres ho heu expressat molt bé, la presentació, és una qüestió de convivència. I la comunitat de propietaris, jo sempre dic que és l'estructura més petita, l'estructura social més petita després de l'individu. És a dir, fixeu-vos que nosaltres estem organitzats en estats, en organitzacions, en comunitats autònomes, en mil d'estructures, en empreses, en associacions, però l'estructura més petita que se crea a la societat, el primer esgló, és la comunitat de propietaris, que és una estructura de convivència. I clar, com a tota estructura de convivència, pues el conflicte està està servida. Vull dir,
era tot.
Sí, viure és viure, conviure és conviure, i per tant, les diferències entre persones s'adonen a tots els àmbits. Una comunitat de propietaris, bueno, quin conflicte no s'adona?
Clar, te volia demanar, però què és més habitual? Un conflicte per renous? Per exemple, qualcú que tingui ca i tinguis ca, que tingui problemes d'ansietat, l'amo se'n va i te tens que lladrant tot el dia. Clar, arriba un moment que un dia pot ser benèvol, dos dies pot ser benèvol, però en el tercer dia que tu et tinc ca teva amb aquell renou, arriba un punt en què o ho comentes o tens un problema. No sé si és més important el conflicte o la manera que tenim després d'aquest conflicte. Perquè de vegades, com en les relacions de parella, supos que les relacions de veïnat deuen ser iguals, ja quan anem a xerrar amb el veïnat és quan ja estem fins lo pirri. I ja la manera d'expressar-te no et sa millor.
Claro, efectivament, els problemes més habituals dins una comunitat de propietaris són aquells que afecten a la nostra, a la nostra disfrut individual de la nostra propietat, de que nostra, o de la... Perquè xerraves, per exemple, d'aparcaments, efectivament, és a dir, el renou, una activitat determinada, un local comercial que pugui afectar en el meu descans, és, sense cap dubte, l'element més disruptiu, perquè tothom vol estar tranquil a casa seva. A partir d'aquí, el que entra és la relació personal, perquè fixa't, moltes vegades tu dius anar xerrant sobre veïnat, tu saps com és la naturalesa humana, i això moltes vegades se veu a la comunitat de propietaris. És que a vegades no ho vull expressar per no enfrontar-me, per tant, aguant més de lo que hauria de comptar, en lo qual m'encenc més de lo que ja es tenses, i un problema que havia començat com a mínim acaba elevat a l'anèssima potència.
Se fa cebolla molt grossa.
Exacte,
no, al final...
exacte. A vegades veus conflictes que exploten dins una comunitat de propietaris i que s'orillen... És una xorrada, i una xorrada amb tot el respecte, que si efectivament si has aparcat massa prop del meu cotxe jo no puc obrir la porta. Qüestions que potser en el minut 1, si em haguessin parlat i em haguessin parlat en bon to, ho haguessin resolt aviat, però com que deixem... Això se veu moltes les comunitats de propietaris, a vegades veus com una junta de propietaris, com un veïnat planteja una qüestió, i tu veus en els altres, i ho veus en els anys, en l'experiència, veus clarament que ningú està d'acord amb aquella proposta, però que ningú li diu... que ningú li diu. Per què? Perquè són set socials, no ens volem enfrontar amb la nostra veïnat... No,
perquè
volen...
val més a vegades callar i atorgar, no? Perquè
claro,
que no te fiquis en un problema.
Però alerta, a vegades quan aquell no ho detecta, pot saber a dalt, perquè creu que la seva proposta és magnífica, i ningú li està dient, i tu dius, això acabarà malament, perquè aquí li estan consentint fins que el moment que esclati en el sentit de dir, pues no ho pot fer. A vegades ve un veïnat a demanar permís, puc fer una modificació a la façana perquè vull fer un tancament, o...
Un clàssic.
I ningú li diu que no. I tu veus clarament, escolta, és que li heu de dir que no. Tu, com a administrador, has de ser neutre. Vull dir, no, però dius... I clar, aquí tu comences a introduir qüestions legals perquè valorin i intentant que els propietaris s'aferrin a una qüestió d'aquestes legals per dir, efectivament, no podem incomplir la llei. Però és una qüestió de mera convivència, de com enfrontar-nos les relacions amb les altres persones.
Jo, fins de saber qualcuna de les històries més surrealistes o curioses que t'han passat, perquè imagino que en tens per contar i per serà, però també te vull demanar fins a quin punt les emocions, no?, personals, les manies, les rancúnies, les enveges, pesen més que les normes, no? Perquè moltes vegades una cosa està ben feta o mal feta, però moltes vegades la part sentimental o la part emocional té un pes molt més gran, no?, que tot això.
Totalment. És el que vos venia a dir. En si el conflicte moltes vegades és relativament petit. El problema es va contar aquell conflicte durant temps, no va dir res, i que el moment en què esclates ho diu, s'expressa d'una manera pues, ja violenta, i llavors ja neix un enfrontament personal entre aquelles persones que poc té que veure en el que ho havia motivat. Vull dir, pot té que veure en el problema en si que hagués estat fàcil d'arreglar. No ens equivoquem, és dir, nosaltres pensam, a més, tot tenim la tendència a pensar que nosaltres, dins de la nostra comunitat de propietaris, no som conflictius, tot el contrari, no? Som bellíssimes persones.
Una bassa d'oli.
Clar, però tots poden tenir un fill que és de dissabte de matí posa la música més alta del que toca, a pesar que tu l'advertiràs o tu no eres a casa teva. És dir, tots, sense donar-nos compte, podem haver estat origen d'un conflicte. I probablement aquest conflicte, si ho xerres en el minut 1, s'acaba, però si el deixes fet-se gros, pues, se'n pot anar molt en fora, molt més en fora de, diguéssim, des del punt de vista d'administrador, la solució del conflicte en si, pues, a dir, de l'origen del conflicte no té, no sol tenir massa problema.
I després afrontar ser president de la comunitat. Sempre hi ha una persona que li agrada,
Sí.
No sé, hi ha un perfil.
No sempre.
No sempre.
Hi ha moltes comunitats.
O a vegades és per obligació, sí,
és verdad. Hi ha moltes comunitats que sí que hi ha propietaris que se senten còmodes, que és una meravella, perquè
si
ho fan
i
ho fan bé,
força,
descarreguen els altres veïnats que no ho volen.
Tots volen un senyor Cuesta.
Un senyor Cuesta que moltes vegades aprofita per assumir aquest càrrec sense haver de pagar la comunitat. Això també se dona moltes vegades.
Però no sempre. Vull dir, hi ha molta gent que té una certa disposició a resoldre problemes, a ajudar. La majoria de perfils d'aquest tipus són ben intencionats. A veure, que n'hi ha qualcun que és un barrut, sí. Aquí hi ha el problema. Ara, quan n'hi ha un de voluntari i els altres els hi va molt bé, perquè la majoria no tenim gaire ganes de ser president de la comunitat, i ja molt va bé que el nostre veïnat ho faci.
És que no està pagat.
No. De fet, literalment, no està pagat.
No, per molt petita que sigui aquesta comunitat, sempre hi ha problemes en l'ascensor, sempre hi ha problemes un llum que s'ha fos, que ja me diràs que en són jo, del llum que s'ha fos, però clar, si te toca ser president de la comunitat, a la teva porta, a la que venen a tocar. Ara que parlaven de Natxer, m'ha vengut a mi en el cap, clar, se solen donar molt de conflictes per temes sentimentals.
Però quina comunitat dius?
Com bé... No, la meva no. La meva tothom està casat i crec que tothom està bé.
Que estàs insinuant que hi ha intercanvi de pisos...
Clar, és que parlam de lloc origina un conflicte entre veïnats, tu imagina't una relació que s'acaba, perquè a força de passar jascar o de coincidir l'ascensor, un moment determinat varen quedar per fer una copeta i la cosa va derivar amb altres coses, això també m'imagino. Passos o 20, te volia demanar?
No te vull decepcionar, però
no.
si passen nosaltres de mi, som molt trists i som molt avorrits i no mos ho compten. A vegades mos compten qualque xafarderia i dius, però no te sol arribar. L'administrador aquestes cosetes no te solen arribar.
El més burocràtic.
Sí, bueno, el més burocràtic i ja quan està la cosa més tensionada.
Tensionada, per exemple, en els grups de WhatsApp. Jo no sé si han vengut per ajudar els veïnats o per complicar-los la vida.
Bueno, el problema del grup de WhatsApp...
És com els grups de pares,
sí,
també.
Igual,
això seria un altre debat.
Això t'anava a dir, el grup de WhatsApp pot ser molt pràctic, i és molt pràctic si se van fer ús del grup de WhatsApp. És mal és que moltes vegades les persones, no des de la comunitat, de molts de grups, sempre hi ha individus que no saben fer ús del grup de WhatsApp, i clar, què passa? Que hi ha molt de veïnats que estan dins un grup de WhatsApp perquè no els hi queda més remei, com a pares, com a pares que estan en el grup de la classe perquè no els hi queda més remei, perquè ho han de saber. I que arriben a generar unes conversacions que fan que perdis interès per aquell grup de WhatsApp. Per tant, ni siquiera pot donar valor a una comunicació a través del grup de WhatsApp, perquè molta gent no el mira massa en el grup de WhatsApp.
O que aprofiten per enviar, disculpa Marta, coses, informació, vídeos, el que siga, que no té res a veure amb la comunitat. No?
Això mos passa en tots els grups de WhatsApp.
Exacte. I precisament, no? Molta de gent, tu deus, ha d'estar per obligació o per estar informat, no se'n fa un bon ús, i després hi ha una altra qüestió, i és que les coses a través de missatge se poden també malinterpretar, no?
Correcte.
Però tu dius, ai, ara la Marta m'ha enviat un missatge i aquest toca empleat i potser si m'ho diu de viva veu,
no és el mateix,
en paraula, no queda igual de sec per ventura, no?
La gent ha d'aprendre a escriure. El problema és que... Quan varen comprar el primer mòbil per no enviar SMS més curts, varen començar a breujar, varen llevar signes d'interrogació, varen la puntuació, la varen deixar de banda, i és molt necessària, perquè no és el mateix... un missatge ben redactat que perdis un minut amb escriure dues línies que no un ok o un que pot, com una Joana, pot arribar a ser una mica violent.
Sí, atenció prèvia, entre els veïnats, que la cosa pot ser millor.
Aquest ok
però...
que ha volgut dir, ja, m'ho esperava, o en realitat és una altra cosa.
Exacte.
Clar, i això també deu ser font de conflicte.
Toni Jaume, no t'aniràs sense, ja sé que és un home molt discret, però sense donar-nos el manco, el titular que te demanava abans na Joana sobre el cas més curiós que has tingut.
Bueno, curiosament he tingut moltíssims... hem de dir que conflictes n'hi ha. Jo te separaré dues parts. Uns, conflictes greus, que desgraciadament n'hi ha.
Sí.
És a dir, jo te puc xerrar de tràfic de drogues dins una comunitat. Però, clar, penseu que tot el que passa en el món moltes vegades passa dins cases que estan dins comunitat de propietaris, no? Enfrontaments, dir, agressions físiques, jo he fet juntes en guardes de seguretat, vull dir que hi ha casos que passen a límits extraordinaris. He tingut discoteques en els baixos d'una comunitat de propietaris, llavors ja us podeu imaginar el tipus de conflictes. I després n'hi ha que no els hi voldria dir als protagonistes perquè no els hi puc dir, però que des del meu punt de vista són més graciosos perquè tu veus el trasfondo que són enfrentaments més personals. I... Però bueno, jo he vist, per exemple, una senyora me va dur una vegada una pinça de roba, i diu, mira el que me fa sa veïnada de dalt, i me mostra sa pinça. I li vaig dir, no l'entenc. I diu, serà en el meu pati. Dic, sa pinça, dic, li deu haver caigut. Diu, no, mira bé sa pinça. I sa pinça duia un pal. Però no és una broma, dius. Clar, tu en aquell moment dius, ja que li contesten a aquesta senyora? Diu, me tira el pelo. Me tira el pelo. És a dir, hi ha gent que, pobreta, vull dir, no és tota...
Sí, fa gràcia, però no fa gràcia, no?
Clar, no, fa gràcia...
Me tira el pelo, però sabien de dónde. Clar, és que no és el mateix...
Ai, no sé si contestar-te.
Clar,
no,
és que
no era risat.
Per mi realment és el gran drama de què he fet. És a dir, perquè no és el mateix una cosa que una altra.
Dues veïnades enfrontades i ja cerquen l'aliat més insospitat per aquest problema. Però...
No puc creure que acabes de dir Xisco Nadal.
Perdona, però és que a mi m'ha plantejat en aquest dubte. Jo, per mi, seria molt més ofensa un cavall d'una banda que d'una altra. A mi, mira, un cavall d'una banda és una declaració de guerra. En canvi, un altre pot ser un accident.
Però mira, ho has fet molt bé. Vull dir, què has de fer? Prendre-te un bombó.
Clar, riure una
micona. Jo li vaig dir a aquesta senyora, dic, és intolerable, no se preocupi, jo l'haré con ella. Dic,
el que sí que senyora... podem afirmar i confirmar és que a vegades la realitat supera la ficció, no? Perquè hi ha aquesta sèrie, ara sona de fons aquesta cançó de Aquí no hay quien viva, i precisament a moltes comunitats deu passar coses que els guionistes ja els agradaria tenir la informació per poder fer els guions d'aquesta sèrie.
Jo vos asseguro que d'aquí no hi ha qui en viva, no hi ha cap situació plantejada d'aquí no hi ha qui en viva que no hagi passat de molt a una comunitat propietat. El que passa és no concentrades.
I de la propera passa serà Toni Jaume per guions de cinema. Perquè,
tots podem ser en qualque moment Desengaño 13.
Toni Jaume, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, continuem tot d'una. Aquí no hi ha qui en viva, aquí no. Aquí no, 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 no. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no, 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 no. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no.
I detrás Radio es cultura.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia. IB3 Ràdio.
Ja sabeu que a partir de dia 1 de gener tots els conductors espanyols s'han de dur obligatòriament aquesta bellisa luminosa, una mesura que suposa la fi dels triangles, recordeu, els típics tradicionals triangles d'emergència. Això canvia, Joana?
Això canvia, se tracta d'un nou dispositiu que emet una llum intermitent visible a 360 graus i també transmet la ubicació exacta del vehicle a través de la plataforma de la DGT, cosa que permet alertar a altres conductors d'entrada si tenim un accident, i els centres de gestió i de trànsit en temps real. Però quina és la balisa bona? Quina està homologada i quina no ho està?
I de nosaltres en volem parlar amb en Julio González, que és expresident i president honorífic i vocal de la formació Averán. Julio, molt bon dia, com estàs?
Bon dia per vosaltres. Gràcies.
Encantats de tenir-te aquí. I te volia demanar què ha passat. S'han comprat balisses que no estan homologades? És a dir, han comprat balisses abans d'hora, per dir-ho de qualque manera?
Sí, hi ha hagut gent que... Quan això va sortir el 2008-2009... se parlava i hi va gent que va comprar.
Jo ja vaig comprar una d'aquelles que, que ara no serveixen.
Jo en tenc una, que meva, que l'emplei si se'n va llum i me serveix divina. Divina. Però les d'ara, jo n'he comprades, com tothom, l'espanyols som així, mos donen, heu de fer això i això ho fem. N'he comprades dues i jo els he provades en el pati de que meva, de dia i de vespre, els vespres se veuen. Però això que tu abans has dit, 350 metres, mentida.
No, 360 graus.
360 graus.
Sí,
però
no
és
metres.
Que a 1.000 metres de dia no se veuen.
No, però ens referim a 360 graus perquè se veuen a tot l'entorn, no només cap en una direcció. No, 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 evidentment no són 360 metres. No, seria
això,
moltíssim.
Això, avui de matí mateix, a un programa de ràdio, hi havia un senyor, un guàrdia civil, que deia que això és una presa de pèl. Tal qual, tal qual. Ahir vespre, en programes de televisió, en sortiren arreu arreu. Nosaltres hem mirat i hem estudiat, segons la notícia i tot això, hi ha molt de bulos, però hi ha molta veritat, també. Aquí jo veig que en els triàngols, si jo he d'anar a posar un triàngol, no m'aniré enmig del carrer, de la calçada, m'aniré per vorera a vorera. Si m'atropellen, és que ve... de cap a jo, és que va despistat, va drogat o va loco. Jo procuraré que no me peguin. Això, evidentment. Ara, atropell d'aquests, d'aquí al final del 2025, veurem les xifres, quantes persones s'han atropellat sense sortir del cotxe per posar llumet.
Una. Julio González no confia molt en aquestes...
No.
Vale, això ha quedat
no,
clar.
No. Perquè jo ahir a hora baixa mateix ho vaig provar que no.
I trobes que no il·lumina suficient.
Avui de matí mateix, xerrant amb un companyero, mecànic també, diu, ahir a hora baixa jo me n'anava, hi havia un cotxe aparcat a la dreta i el llum no se veia. A la xinda s'hora baixa. El vespre se veurà, però a la xinda no se veurà.
El manco de moment no ens multen, o sí?
Bueno,
m'han dit que tendien un poc de paciència,
sí,
no? Que se faria de forma gradual.
Tot dependeix del guàrdia civil que t'aturi, si té un poc de sentit comú. Si va de mala llet aquest dia, te multarà. Perquè això ho han comprovat moltes vegades.
O sigui, ara, tu confiaves més en els triangles?
Jo confio més en els triangles, i si tant volen, és una idea que a mi m'ha ocorrit, posar damunt el triangle aquest llumet amb un altre color, com d'un ambulància blava, que se veu més, que posi el llumet blau, no groc, com ho han posat, o blanc. És que no se veu el color que té. Si a damunt el triangle que surti una normativa, doni idea, així com ha sortit la idea des d'això, perquè el que no és normal és que dins d'Europa no hi ha cap país que ho hagi posat de normativa.
I nosaltres sí.
I nosaltres sí. Per quina raó? 15.000 milions d'euros.
Això per una banda. Ara bé, Julio, hi ha molt de bulos respecte a aquesta...
Hi ha molt de bulos.
Vinga, anem a aclarir alguns. La balissa te vigila, controla la velocitat, té aquesta espècie de GPS anant per parts.
La balissa, segons la normativa, quan jo l'encenc, i la duc aquí dins el cotxe, la volia dur aquí, però m'he despistat. Quan tu poses encens a la balissa, normalment ha de donar una senyal a Direcció General de Tràfic. Tràfic ja té sistema muntat?
Uh-huh.
Això és una pregunta que jo faig. Direcció General de Tràfic de Balears, perquè, clar, si jo me'n vaig a la meva balissa a Cuenca, a Barcelona, no donarà senyal a Balears. La normativa l'ha de donar aquí, segons que jo som resident. Tràfic té sistema preparat? Jo em lanço aquesta pregunta. Igual que jo, hi haurà molta gent.
No, clar, home, sempre que hi ha un dispositiu nou, és lògic que generi certa controvèrsia. La finalitat és important, que és evitar els accidents, que no ho han d'oblidar ni de deixar de banda en cap moment. Però sí que és vera que la gent no tenia coneixement i tenia molts de dubtes i se varen comprar o se varen vendre algunes balisses que no estaven homologades, que ara, evidentment, te les menges. I és per això que avui volíem fer aquesta tasca didàctica d'explicar als usuaris, als conductors, que és necessari tenir-les.
Això, i avui de matí, i ahir o baixa, perdona, i ahir vespre, un programa de televisió diu, jo tengo el techo solar de mi cotxe de cristal. No s'aferra. Què faig?
Ja, però també hi ha gent que ha agafat sa balissa i se l'ha posat quan duia un marcapassos. I tirava el marcapassos. Clar, és que aquesta balissa... Ja, però és que aquesta balissa està dissenyada, perquè d'un imant, està dissenyada per anar damunt el sostre, correcte, no perquè tu l'agafis i te la passis per totes les pròtesis que t'hagin posat en el cos. Clar, també depèn de sus que en facem. Jo crec que és molt útil sa balissa, sincerament, per un tema de vespre.
Sí,
dir, es vespre, tenir aquell llum que t'està avisant. Correcte. Jo crec que en sos triangles era una mica desastre, perquè els triangles de vespre eren poc útils. Jo crec que lo seu seria que una cosa no resti salta. Totes les triangles ja les tenim dins el cotxe.
No,
per tant, de dia poses la balissa, poses els triangles i de vespre, amb aquell llum i sobretot, pot estar geolocalitzat, el que fas que hi havia vegades que pots quedar fora bateria del mòbil, que pots tenir qualsevol de nou o tenir un accident i tu no poder ni tan sols demanar ajuda, emergències, i la balissa en aquest sentit sí que te pot ajudar a que te localitzin.
Però hi ha una altra de xona. Els cotxes d'un 4 llums que mollen un destello molt elevat. El llum d'emergència serveixen per si tens una avaria a la carretera. Quin sentit té que mos obliguin a comprar una balissa que mos han fet gastar entre 40 i 50 euros de cap a cap, 42 milions de cotxes, són molt de dobles. Entonces, si jo
però
tenc...
no queda més remei que comprar aquestes balisses perquè no ens multin.
Sí, si és igual, si li mostura...
Alguna recomanació als usuaris que encara no la tinguin? No sé si també depèn on el lloc on les compres, en què fixar-se, alguna recomanació, sobretot perquè sigui sobrecada.
La recomanació és que quan vagin a una tenda, sí, a cercar una balissa, que mirin el número d'homologació.
Val, molt important aquesta part.
Perquè si no està homologada, pot rebre... perquè l'has comprada. Jo n'he comprat les dues i guard el tiquet d'allà on jo vaig comprar.
Mira, això no havia
perquè
caigut.
Si la Guàrdia Civil m'atura a jo i me diu que aquesta balissa no està homologada, en el centre que vaig comprar, el denunciaré automàticament.
Acabam parlant de falses creences. Joan Amaroto, molt important respecte a aquestes balisses. Ja ha dit en Julio, un consell molt important, guardàstica't, per verificar que estigui homologada, que això és importantíssim. Què més podem afegir?
Bé, entre d'altres qüestions, i sobretot precisament per evitar confusions,
exacte,
o que aquestes falses notícies calin entre la població, allò que hem d'explicar és que, d'entrada, la balisa no te vigila ni controla a quina velocitat,
exacte,
vas, això ja
no,
d'entrada.
No,
després no se necessita cap aplicació i no s'ha de pagar per la connectivitat de la balisa a cap companyia telefònica, que això també és una cosa que s'ha anat dient i estrenent bastant. La Unió Europea no obliga a portar triangles, i això és fals, sí que mos obliguen a dur triangles. La DGT no s'endú un euro per cada balisa venuda d'aquestes que avui parlam. Aquesta és una altra de les qüestions que també s'ha anat estrenent, que de no que hi havia un afant
molt important
recaptador. Per tant, volem aclarir aquestes quatre premisses, sobretot perquè no són falses creences.
I per això és important fer aquesta tasca didàctica sobre un element nou que ha vingut per quedar-se i que encara tenim cert desconeixement. Se'ns esgota el temps. Julio González, que tinguis un bon any 2026.
Gràcies. Jo el que ha dit en Xana és vera que hi ha hagut companyies d'informàtica que han dit aplica't en aquesta plataforma meva.
Clar.
Això són estafes.
Això, molt important.
Això també han sortit moltes.
Uns consells, tornem tot d'una. Han de parlar de les estrenes de cinema perquè no oblidem que avui és divendres.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
diumenge a les 12, Esports 3 en joc. Segueix amb nosaltres i en directe el futbol de segona federació i el de primera amb el partit Cartagena-Udeivissa. I en acabar futbol de primera divisió des de Vallecas, Rayo Vallecano-Reial Mallorca. En l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes, Esports 3 en joc. TV3 Ràdio, passió pel futbol balear.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
És que ens encanten els divendres perquè sempre és sinònim d'anar al cinema.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
Scarlett O'Hara ja
ens dona... Que si acabes es...
Anava a aixecar per l'aire senyal. Si vols,
Joana,
per favor.
Que deies que no passaràs fam mai.
Com diria el Pantoja, los focos a mi persona. En aquest cas, sa càmera d'IB3. Anava a fer cine amb Bernat, com que dir, podem obrir micro, però ho faré així a partir d'ara, que sembla en Carrillo quan va tornar en sa perruca, però no, es fer d'Scarlett O'Hara.
És molt revolucionari,
que mai més tornaré a passar fam. Començarem, hem de dir, aquestes estrenes d'aquesta setmana per una de les pel·lícules més esperades i hem de dir també més promocionades dels darrers mesos. És el retorn al cinema de Hugh Jackman i de Kate Hudson i sa pel·lícula se diu Song Sung Blue.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero decir a todos, miradme, lo logré. Look
at the night. ¿Haces de Loretta Lynn?
Oh, no, de Patsy Cline. Si tuviera un pelín más de tetas haría de Dolly.
¿Eres rubia?
Song Sung Blue és una pel·lícula ideal per amants de la música i també de les històries inspiradores. És aquest nou drama dirigit per en Craig Brewer, que alguns recordareu per Hustle and Flow, i també per Dolemite is My Name. La pel·lícula està protagonitzada per Hugh Jackman, Lobezno, sempre ho serà, i per Kate Hudson, a qui molts podeu recordar per pel·lícules com Com perdre un home en 10 dies.
Quines pintes tot dos, per cert,
aquestes
Francisco.
Aquestes rom-com meravelloses.
Heu de veure les imatges només per poder superar Hugh Jackman amb xorreres. Com se diu en català?
Suposo que deuen ser xorreres.
Xorreres? O sigui...
Sí.
No, mira, si no, com es perdoni Pompeu Fabra?
Xorreres no ho creu, deuen ser farbalans. O una cosa així.
Sempre
de Déu, vos he dit sempre que aquestes preguntes en directe, a mi no. Perquè jo tenc una reputació que mantenia en Balears. Però bé, vos deia, protagonitzada per Hugh Jackman i per Kate Hudson, s'inspira en una història real, la de dos músics de Milwaukee, que varen formar un duet tribut en Neil Diamond, mentre lluiten per fer realitat els seus somnis i s'enfronten a dificultats personals i familiars. És aquestes pel·lícules de personatges de sèrie B, com ben determinat, intenten assolir la fama. És un relat de perseverança, amor i música que juga en moments que toquen la fibra sensible i amb interpretacions musicals que han agradat molt. Repetirà l'èxit de Bradley Cooper i Lady Gaga a Star is Born?
Ja
no ho sabem. D'entrada...
No?
momentat.
Per què no?
Perquè és molt difícil superar-ho, nominada,
no?
Ja l'han nominada en els Globus d'Or, la varen nominar en el seu moment. Han de dir que n'han fet molt bona promoció, en aquest programa en varen parlar, bona, recordeu, que varen acabar un bar de Nova York després d'una entrega de premis, ells dos cantant Sweet Caroline.
Sí,
doncs ara s'han dedicat a fer com a promocions que eren un poc com a representant d'Avon. Tocaven a la porta de sa gent i començaven a cantar.
Per favor, que soni sa cançó, perquè necessitem un pot de karaoke.
Sweet Caroline. Good times never seem so
good. Adéu.
Se nota que és divendres, eh?
I se nota que en directe no han de cantar en anglès.
No.
Són coses que
ara no m'aprenem. Ara la tonada no l'havíem enganxada bé, però
no passa res. Deia que n'han fet molt bona promoció. Jo estic convençut que Hugh Jackman canta beníssim. Recorda'm que va participar en el musical dels Miserables.
Meravellós.
Un detall curiós. Aquest projecte va ser rebutjat repetidament pels estudis perquè consideraven que el públic no connectaria amb aquesta història d'Ordinary People, de persona comú. I en el final, força d'insistir, ja tenim la pel·lícula en el cinema. La crítica ha destacat la química bona que hi ha entre Hugh Jackman i Kate Hudson. Recordem que ella, amb en Baldoni, que és protagonista de la pel·lícula anterior, encara té un contenciós judicial i també de reputació en els Estats Units, i diuen que l'energia de les cançons és una d'aquestes coses que t'embolcalla durant tota la pel·lícula, que té molt bon guió, encara que critiquen que sovint segueix els patrons convencionals del biòpic musical.
Jo apost per aquesta parella. Crec que, tot i que la Marta Grau deia que no superaran...
És que m'agradava molt Bradley Cooper i Lady Gaga, aquest tàndem.
Jo no sé per què pens que formen molt bona parella.
A mi m'agrada perquè, te deien, Kate Hudson va tenir un problema amb en Tom Michael Baldoni arran de la pel·lícula que van fer anterior, i ella està esforçant-se molt en demostrar que són corda i poal amb en Hugh Jackman. I a mi això ja em resulta sospitós i interessant.
Mal pensat, mal pensat.
Vinga, tenim una anotada, però... N'hi ha més, Joana.
Efectivament, més pel·lícules. Ara és el
pàgina 2 del guió.
Sí, sí, aquí el tenc, aquí davant. Més pel·lícules, diu el guionista d'aquesta secció. Ara, el retorn als cinemes de Brendan Fraser amb Rental Family. Curia Breito! Scanto! Gozonto! Torero Zongu!
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble.
Rental Family ens ofereix una mirada subtil i emocional, diuen, sobre la solitud i les relacions. És una coproducció entre el Japó i els Estats Units, dirigida per Na Hikari, que és la cineasta que també va dirigir la pel·lícula 37 segons d'aquestes d'acció. Els films segueixen en Brendan Fraser com un actor americà a Tòquio que comença a fer feina per una agència que lloga famílies i persones perquè facin de parella, d'amics o de membres d'una família per clients que ho necessitin emocionalment. Seria una mica, no sé si recordeu la pel·lícula, la cara B de la pel·lícula Família, el debut d'en Fernando León de Aranoa amb un Juan Luis Gallardo que estava meravellós. Aquí era en Juan Luis Gallardo que llogava una família per passar uns dies, en canvi aquí és en Brendan Fraser, és que se lloga per fer de familiar d'algú. Un home que l'altre dia parlàvem ahir precisament d'en Mickey Rourke, com hi ha vegades que una pel·lícula ha pogut salvar la teva carrera.
Tu dius per Ballena.
De The Whale, que va estar nominat en els Oscars fins i tot, i sembla que ha tornat a reenganxar en Brendan Fraser.
Sí, perquè ella ha demostrat al món que és capaç de fer altres tipus d'interpretacions.
Més enllà d'en Jaws de la Jungla.
Exactament, sí.
Així és. I a mesura que aquest personatge se submergeix en aquest món estrany, les fronteres entre interpretació i sentiments, que és allò que ja ens imaginàvem, se queden com a difoses i posen de relleu temes com la solitud, la connexió humana i el significat de pertinença. Aquesta pel·lícula vos agradarà, si vos han agradat altres pel·lícules que parlen d'aquest xoc cultural amb el Japó, com podrien ser Lost in Translation, de na Sofia Coppola, o el mapa dels sons de Tòquio, de na Isabel Coixet, amb Sergi López, que ja estava meravellós. Ses crítiques l'han descrita com una pel·lícula càlida, reflexiva, amb un to amable però profund, que planteja preguntes sobre la relació humana. Per tant, si es d'un munt d'aquests dies tous i voleu pensar, pot ser aquesta Rental Family, és la vostra pel·lícula, que jo, si l'anau a veure, jo després recuperaria Família, de León de Aranoa, que per mi és espectacular.
Mira, jo crec que triaré aquesta tercera proposta.
Ella sempre vol més.
Sí, tan alternativa.
Sí, però se basa en unes altres pel·lícules que, si les heu vistes, vos agradarà, si segueix el mateix patró, volíem dir. Parlam d'aquesta Nouvelle Vague, el retorn de Richard Linklater al cinema. Sona així.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son Chabrol. Celui avec Juliette Moore, c'est
aquesta pel·lícula, Nouvelle Vague, podrien dir que és que fer per molt que fetés, no? Ja que el Linklater fa un regal als cinèfils que estimen l'art i sobretot la història del cinema. Richard Linklater, un director que a mi m'encanta, recordem els certífets de la trilogia Before, Down, Midnight, en Julie Delphi i Nathan Hawke, abans de la matinada, abans de cap al tard, abans de la nit, que és història de dues persones que se coneixen un tren i els va seguint en diferents moments de la seva vida, rodades en diferents moments de la vida d'aquests actors, quan també va fer a la pel·lícula de Boyhood, que té aquesta infantesa d'un nin gravada en d'haver 15 anys i que va increixer el nin a pantalla. Aquí no
un poc com Stranger Things, perdona.
S'altre, vinga, cadascú gran cap a casa seva. En aquest cas no fa el mateix, però sí que fa un homenatge en allò que seria la Nouvelle Vague francesa, concretament en el rodatge d'Abu de Souffle de Jean-Luc Godard. El film està rodat íntegrament en francès i en blanc i negre i recrea l'ambient d'aquell París de 1959 i mostra els dilemes creatius que varen donar lloc a un dels moments més revolucionaris de la història del cinema, com va ser aquesta Nouvelle Vague. Els protagonistes, ell no vos pot sonar gaire, perquè només ha fet una altra pel·lícula, és en Guillaume Marbeck. En canvi, ella, que és Zoe Deutsch, sí que ha participat a altres pel·lícules d'aquest estil, com per exemple The Disaster Artist, la pel·lícula d'en James Franco. Els crítics especialitzats, clar, jo aquí tinc sentiments confrontats, perquè si ets crític, t'han fet una pel·lícula sobre la Nouvelle Vague i la fa en Richard Linklater, si la trobes una castanya, s'ha de fer molt complicat criticar-la, les coses com són, perquè te diran que no l'has entesa, que no és prou cinèfil, etc. Què ha dit la crítica? L'ha lloada per la seva fidelitat i estil i han resaltat com aconsegueix transmetre energia i l'esperit inquiet d'aquell període. Jo,
estèticament,
mi,
és preciosa.
A mi la Nouvelle Vague m'encanta, jo som molt d'en Godard, però no sé si aquesta pel·lícula aniré a veure aquest cap de setmana.
T'he de dir que...
No sé si tinc aquest
jo
cop.
Jo a casa, no per anar al cinema.
Ja és ella.
Jo he de dir que...
Ella no s'ha de moure, com que és una estrella.
No, però... Estrella.
Que vinguin a casa.
Jo anava a dir que el protagonista té un aire en Philippe Junot. No sé si heu pensat igual que jo.
Pot ser un homenatge.
A francesat, qui sap.
Un homenatge involuntari. Per part de
o coincidència, de que com que avui no hem parlat perquè ha mort en 80, a 85 anys,
podria ser.
Ara el tenim en el cap. No sé,
però bé, les estrenes han quedat que en Amaroto anirà a veure...
Jo aniré bé en aquell Hudson, estic convençuda.
Na Marta anirà a veure aquesta de la Nouvelle Vague, a mi m'ha tocat amb Brendan Fraser. Que, per cert, amb Brendan Fraser surt espectacular a Gods and Monsters, que també és una pel·lícula que recrea el rodatge d'una pel·lícula, com és Frankenstein, una mica com fa aquesta pel·lícula Nouvelle
Vague. Jo segueix pensant que és la millor pel·lícula de l'any 2025, Frankenstein. Si no l'heu vist,
anterior.
Aprofit per recomanar-la.
I t'he de dir una cosa, ara que va entrar en aquests estudis, un home que volia ser bomber, però que perfectament hagués pogut ser actor. I ara que tenim tele, la gent ho podrà comprovar.
I set símbol.
Miqui Tous, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva, tot i que sé que a vegades és difícil.
No, però mira, l'any que discret, ni mos ha mirat, com que dic, jo veig que parlar d'esports i s'ha acabat.
Què tal, bon dia. Idò, sí, he quedat un poc estorat amb aquesta presentació, però bé, m'haig de centrar en mà i parlar de l'actualitat esportiva que passa pel cap de setmana perquè jugui el Mallorca diumenge a les dues del migdia contra el Rayo Vallecano i ho fan dues essències importants per Jagoba Arrasate. Ho comentàvem a l'inici de la setmana que Manu Morlanés s'havia lesionat en el partit contra el Girona i no podia jugar. Idò també Jagoba Arrasate no podrà comptar amb el capità, amb Antonio Raillo, que se va lesionar en un entrenament d'aquesta setmana. Estarà de baixa entre dues i tres setmanes, per tant, no podrà jugar a Vallecas. És un contratemps important perquè en Antonio Raillo era un dels dos únics jugadors del Mallorca que havia disputat tots els minuts aquesta temporada. Veurem com reestructura la defensa el tècnic Jagoba Arrasate. A les dues, aquest partit que veurem en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 12 en tota la prèvia des de Vallecas, el Mallorca, que necessita sumar per allunyar-se de les posicions de descens. I també aquest cap de setmana tenim futbol sala perquè demà a les 5, també en directe per IB3 Ràdio, jugarà el Palma Futsal, jugarà un partit de la segona volta, el segon, intentarà fer vol la victòria que va aconseguir fa 3 dies contra el Manzanares a Son Moix, i res, també important aconseguir la victòria perquè se consolidaria a la zona alta de la classificació i també ara ve una aturada d'un mes per mort dels compromisos internacionals, per tant, estaria bé una victòria per així anar tranquil en aquesta aturada i poder preparar el retorn a la competició.
Bon cap de setmana.
Igualment, vagi molt bé.
Repassa el contingut del programa al dia a Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. El dia menor que ens farem ressò de la situació a l'Hospital Mateu Orfila, que es troba aquests dies saturats per mordes, increment de casos de grip i malalties respiratòries. El sindicat d'infermeria SATSE ha denunciat públicament que els serveis d'urgència no donen a l'abast. En parlarem amb el delegat a Menorca, Rubén Penacho. Després saludarem Ana Gràcia Carreras, propietària de Sòptica Carreras d'Amó. Coneixerem els detalls del Plan BEO, l'ajuda de 100 euros per a ueres i lents de contacte per menors de 16 anys. Avui és divendres, per tant, acabem setmana amb l'habitual crònica social menorquina de la veu del nostre company, en Silvia Pons.
Bon cap de setmana, Clara i Mami. També per Nives García i Vici Formentera. Bon dia.
Bon dia. I donaltros, com feim habitualment els divendres, oferirem als nostres oients moltes propostes culturals i d'oci. Començarem recomanant un bon llibre amb el poeta i periodista Julio Ranz i continuarem descobrint bona música amb el músic i productor Pere Navarro. Després repassarem l'agenda esportiva del cap de setmana amb el nostre company Raúl Medrano i, per acabar, coneixerem totes les propostes culturals i d'oci previstes per aquest cap de setmana i Vici Formentera amb la directora del programa, Laura Tur.
I a Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, només una dada. De 7.500 empreses que hi ha a les illes, quantes diries que són familiars?
Ostres!
7.000! De 7.500, 100.000 són empreses familiars, grans i petites.
No, i la qual cosa és una bona notícia.
Sí, sí, sí. A més, tenen un pas molt important dins el nostre producte interior brut. En parlarem amb Alfredo Martín, que ha fet un informe sobre l'empresa familiar a Balears i el seu futur. També parlarem amb els taxistes, que ahir se van reunir el govern i el mateix govern els va donar la raó que no pot ser que hi hagi 10.000 llicències de BTC a les illes i miraran de trobar una manera. El govern mateix, mobilitat ahir mateix, els va donar les raons estatistes que diuen que això no pot ser. A la nostra radiografia mallorquina xerrarem de matances i de sobrassades gigants. Sí, 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 parlarem amb uns brusquers de les matances que l'any passat varen fer la sobrassada més gran de la història.
I de què estem parlant?
Centenars de quilograms. Jo, per mi, varen haver de...
Per Navet i sa mare.
Per Navet i sa mare, exacte. Un dia te contaré de bon bé. Això, i amb en Xavi i Oliver, òbviament, avui, en el nostre món de paraules, han de saber quin idioma parlen o n'ha de ser. A Groenlàndia, perquè està de moda. Però no me ficarem amb embolics, només en l'idioma que parlen
40
allà.
Segons, per què lo de Navet i sa mare, que no mos dona temps, compte-m'ho.
Perquè en Elisabet Anglada s'havia de conquistar amb en Colau sa Fortesa. Un era Canamunt i l'altre era Canavall. Sa mare de Navet Anglada va aventar tant foc que hi va haver tocs per tot abans de ses noces i des de llavors sant diuen que n'hi va haver per Navet i per sa mare. Mira per on.
No volia jo acabar sense seure. Aquest kit de la qüestió. Bon cap de setmana, Jaume Noguera, igualment per als nostres oients i espectadors. Tornem dilluns a partir de les 9. Good time.